pronòstic de l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, que és una afirmació tan bona que durant la nit hi he anat pensant i he canviat d'opinió cada 5 minuts. Primer pensava, què diu? Després, té raó. I què diu? I encara estic així. Ara no sabria què dir-vos. Jo crec que passarà el Barça, però és
que l'estil de joc de l'Atlètic de Madrid et condiciona molt quan no hi és Rafinha damunt la gespa.
Bé, la realitat és que aquest any hem jugat 3 vegades, les dues que hi era Rafinha les hem guanyat, sí, sí. I la que no hi era ens han fotut una revolcada de por.
I l'estadística de partits de derrotes sense Rafinha és tremenda, almenys no mirar-la.
Perquè aquesta secció és, sí, sí, generalment vitalista.
Vitalista, sí, sí.
Va, fins ara, Sònia.
Fins ara.
Sé que són les 8 tocades, sí, però ja que tenim l'Albert i la Laia aquí, la Laia ens explicarà, segons van explicar ja el Xavi Campos al Club de la Mitjanit, en què consisteix el pla del Barça antidro.
Sí, i no és re contra dro.
No és antidrogues, és antidro, el
tampoc,
futbolista.
Tampoc, el jugador que va marxar al mercat d'hivern al PSG per sorpresa de tot el Barça, de Flick, de Deco, també de Laporta, sorpresa barra que després es va convertir en... que van estar emprenyats, perquè recordem que tenia com a juvenil una clàusula de 8 milions d'euros. Bé, finalment vam negociar amb el PSG, van ser 10 milions, però el cas és que això el que va fer és que tant Deco com el Barça decidissin doncs, tenir més control sobre els jugadors que tenien projecció al primer equip i que no podia ser només mantenir aquesta clàusula tan baixa. I el que han fet és canviar, i aquesta clàusula de 6 milions d'euros que tenen els jugadors juvenils del Barça anirà incrementant en funció del que vagi aconseguint el jugador. És a dir, si debuta a la Youth League, per exemple, doncs només aquest fet, que amb els juvenils és normal, doncs, o més habitual, doncs a 6 ja passa 8 milions. Si debuten amb el filial, incrementa 10 milions, debut amb el primer equip són 15 milions automàticament, si estàs inscrit al Barça Atlètic, 20 milions, si jugues 5 partits amb el primer equip, que ja vas a l'aparador, 25 milions, si jugues 10 partits amb el primer equip, 30 milions, i a partir d'aquí, al màxim, si has jugat 15 partits amb el primer equip i ja t'has consolidat i ja et quedes en dinàmica primer equip, la clàusula passa a ser de 100.
De seguida ho comentem, però abans tenim Luis de la Fuente en roda de premsa a l'RC d'Estàdio. A veure si li pregunten per l'alineació de Joan García.
Vamos a refrescar el equipo. Es una decisión que ya teníamos tomada desde que terminó el anterior, pero vamos a sacar un equipo muy competitivo porque queremos seguir ganando. Y necesitamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Y eso demanda sacar un muy buen equipo. En cualquier circunstancia creo que lo que sería así. Pero obviamente tendrán que jugar los que tengan que jugar. Y sí, es verdad que como idea primera coincidimos, más allá de que sea la altura de temporada que sea, ahora están en la selección. Y la selección también demanda máximo rendimiento. Y pues tenemos idea de, insisto, darles refrescar para tener el equipo fresco y muy competitivo.
Refrescar l'equip, veurem. Recordeu que en el partit de divendres, pel que fa al Barça, titulars Cubarsí, Fermín, Lamín i Pedri.
El futbol otra vez ha vuelto los elogios y otra vez vuelve ese favoritismo, ¿no? que le están dando a España como una de las grandes candidatas para ganar el Mundial, junto a Francia, posiblemente hay un cierto quórum. ¿A ti esto te añade más presión? ¿No haces caso de estas cuestiones? ¿Cómo te afecta?
Antonio, me encanta. Yo creo que a todo el mundo le gusta quedar bien de uno, cuando precisamente nosotros no somos los que estamos lanzando ese mensaje, que sí cogemos el guante, pero es que negar una situación que creo que es evidente y que vienen esos halagos, vienen del exterior, de igual manera que yo hablo de otras selecciones, ¿no? Ayer, no sé si visteis a Francia, pues el que tenga dudas de que Francia es otra candidata a ganar el Mundial, pues apaga y vámonos. Y si piensas en Inglaterra o Alemania, y reitero lo que he dicho en otras ocasiones, y Argentina y Brasil, pues... ¿Pero qué quiere decir? ¿Que entre esa relación de selecciones también está España? Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿que esto no garantiza nada? Pues también es así. Tendremos que hacerlo muy, muy bien, muy bien, tener una actuación casi casi perfecta para tener posibilidades de ganar. Yo no escuro el bulto, y además me gusta que la gente nos valore así, pero siendo conscientes de que hay otras selecciones tan potentes como nosotros.
Javi. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, Javier Herraez de la cadena SER. Voy a ser poco original, te voy a preguntar por la portería. En el partido frente a la selección, el último partido jugado en Villarreal frente a Serbia, jugó todo el partido Unai. ¿Para mañana también tiene pensado que solo un portero juegue todo el partido o tiene la idea de que rote? decimos que creemos que va a jugar mañana a raya de inicio. ¿Tiene opción de debutar John García?
Javier, vamos a ver cómo... Ya tenemos la decisión, la tenemos tomada. Pero no tenemos tomada la decisión de lo que transcurra. Evidentemente no somos adivinos, vamos a ver cómo transcurre el partido. En otras demarcaciones lo tenemos muy claro. Antes de el portero que juegue mañana de inicio, no lo saben todavía, se lo quiero, lo sabrán mañana, y hasta mañana obviamente no voy a adelantar nada aquí, permitidme, y entiendo y pienso que espero que lo entendáis, que me gusta que se enteren entre los jugadores, y veremos a ver cómo se desarrolla el partido. No es mañana un partido de esos mal llamados amistosos. Nos estamos jugando el primer puesto de seguir en el ranking mundial.
Vamos,
y queremos tener...
Para la morada de EU.
Seguido, sí. Y en esa dinámica que tenemos hasta ahora, ¿no? Eso significa que tenemos que sacar un equipo muy competitivo, como decía anteriormente, y que nos ofrezca cierta... Bueno, cierta no, toda la confianza de cara a afrontar un partido que va a ser muy difícil.
D'acord. No tindrem, de moment, sembla, resposta de Luis de la Fuente, una resposta directa sobre si Joan García jugarà o no demà uns minuts com a debutant a la selecció espanyola.
Partit importantíssim, la demà.
Home, ja si juguen ara... el número del rànquing.
Sí.
No ens despistarem. La Ruth Vilà es queda seguint el que digui don Luis, i si hi hagués qualsevol novetat en clar una nostrada, evidentment que us la farem saber. Avui batrem el rècord mundial, però ja que la Laia ens ha explicat aquest pla antidro que consisteix en anar posant clàusules, vull aprofitar, i ja serà l'última pregunta que li faré a l'Albert, si tu t'inquieta especialment el fet que se'n puguin anar jugadors joves, que el Barça fa bé de protegir-se, és una evidència, però si a tu és una inquietud que tens, és a dir, si et va trasbalsar especialment la vida que marxés Dro.
No, m'ha trasbalsat més la lesió de Rafinha. Si aquesta fos la pregunta, diguem, féssiu aquesta pregunta.
Sí. L'hauria d'haver fet bé, aquesta era la pregunta.
O sigui, jo no havia tingut temps, no l'havia seguit a les categories inferiors, no havia tingut temps d'enamorar-me de Dro, per més que tothom digui, aquest ja veureu, aquest és boníssim. No havia tingut temps d'enamorar-me'n. El Barça fa bé, està bé, tot això em sembla molt coherent, que pugin les clàusules, però no ens podem quedar tothom, ni per baix ni per dalt. O sigui, ni de joves ni de grans. I això també ens hem de treure a vegades. Tenim una mica massa de sentimentalisme. És impossible que amb tots els que hi ha... O sigui, de la mateixa manera que es va fent neteja a totes les categories del futbol base, hi ha un moment que o l'has de deixar marxar. Clar, què passa al lateral esquerre? No? Ara parlarà Cucurella, no? Em sembla, després de Luis de la Fuente. Clar, dius... T'agradaria tenir Cucurella ara al Barça? Sí, però és que hi havia Jordi Alba en aquest
Grimaldo,
moment. Grimaldo, no? I nosaltres ens vam quedar amb Juan Miranda una mica més, no?
I val a dir que quan el Barça va deixar marxar Cucurella...
No tenia res a veure
amb el jugador que és avui. Potser, de fet, això li van preguntar i ell va fugir d'estudi, però potser Cucurella avui no seria el jugador que és si s'hagués quedat al Barça.
Segurament. Vull dir que això jo crec que ens hem de treure una mica de sentimentalisme i deixar marxar gent quan ja són grans i deixar marxar gent quan són joves, no ara, poden pujar tots.
Ara que dius això, m'hi has fet pensar, perquè cada any parlem de venda dolorosa i després el Barça no s'hi acaba d'atrevir, o els jugadors no acaben de voler marxar, o potser no arriben les ofertes que el Barça espera. Però, per tant, tu series partidari que si ara, aquest estiu, arriba una oferta de 100 milions per Fermín...
No has dit això,
però has dit fora sentimentalismes.
Però hi ha unes prioritats, no? Jo per mi... Fermín estaria dins dels intocables.
Ah, d'acord.
No, dins del grup d'intocables.
Clar, perquè és que el que acostuma a voler el Barça és, efectivament, vendre aquells que no juguen. I aquells que no juguen són els que no reben les ofertes.
Gavi, per exemple? Ja és una altra història, eh? Aquí tu mires amb uns altres...
Sí, però Gavi, jo crec que hi ha un component sentimental que és molt difícil que puguis pensar en una venda de Gavi. Crec, eh? Crec.
I ara mateix és molt difícil.
Ara sortint d'una lesió, tot això... Però sí, és evident.
Caçador
seria un exemple, i mira que em sap molt greu, em sembla un tio, un culer com el que més, un tio fantàstic... Però, bueno, vull dir, no sé, clar, és
que s'ha de fer mercat amb la Masia també per la gran feina feta. És a dir, no només és perquè arribin jugadors, sinó també per moure i aconseguir diners.
Aquí la qüestió és que Dro tenia 6 de clàusula i sí. Crec que la vas acabar venent per 8, perquè som superamics amb el PSG, però amb aquesta nova graella de preus... se n'hauria anat per 25, si és que se n'hagués anat. Que
ja, potser aleshores el PSG no hauria
fet la posta. Clar. No, el PSG sí, o qualsevol altre equip.
Com va marxar Thiago en el seu moment?
No, a Thiago també li van donar facilitats.
Sí. Bueno, però 20 milions.
Com era allò? En
25
l'acabava fent. Per fer el...
No? Sí, sí, el vam tenir allà i després el Bayern també va venir en lloc de 18, que era la clàusula, va pagar 25, en fi.
Bueno, i fer-ho d'aquesta manera que alguns puguin tornar, que és de Piqué, d'Eric, de Cesc, no? Cesc també va marxar, no? En el moment, a l'Arsenal i...
Per exemple, Xavi Espar, un dels últims a debutar, com que ja està inscrit, tot i ser últim any de juvenil, amb el Barça Atlètic, ja té una clàusula de 20 milions. I si juga un partit més amb el primer equip, perquè ja n'ha jugat 4, encara que hagi jugat 2 minuts...
4 ha jugat, ja.
Els dos de Newcastle, Rayo i Sevilla. El Rayo va jugar res, però ja li compta. Doncs un partit més i ja puja 25.
Juguis un minut o mig d'hora.
No, però això està ben fet.
Doncs escolta, posem-lo al camp de l'Atlètic de Madrid. No, no sigui cas que
no, està jugant bé
i es quedi amb 4 i fem una tonteria ara. Molt bé, aquestes són les tarifes anti-hidro que el Barça ha actualitzat i ha fet ben fet i que hi va explicar el Xavi Campos al Club de la Mitjanit. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
I acaba també, avui tardíssim, Verge Santa, la secció
on
premium.
On tens l'Agnès o el Manel?
No sé qui baixa avui, però
ja no volen ni entrar.
Passi.
L'Agnès li ha puesto dos velas negras a Alberto. Albert, gràcies.
A tu, adéu.
Onze minuts passen de les 8 del vespre.
No sé si...
No,
no,
no, la musiqueta.
No ens miris així.
No, és bo. No, no, jo ho entenc. És bo voler-se superar la vida.
És
bo voler-se superar la vida.
Culpa de la Fuente, que t'ho prometo, Agnès, que la roda de premsa estava prevista per 8:45 i el tio... contra tot pronòstic, va i l'avança.
De la Fuente Núria o de la Fuente...
De la Fuente Luis.
No, de la Fuente Núria no, tindrà responsabilitat en altres falles del programa, però no en aquesta. En tot cas, a les 10, ell sí, puntualment, arrencarà la Catalunya Nit. Ara anava a dir el Club de la Mitjanit, avui tinc un dia maco.
A la Mitjanit, no, a les 10.
El Catalunya Nit amb Agnès Marquès i Manel Elias, i amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada, avui, ara de seguida vaig als titulars del dia, però... Com que és un dilluns que molta gent ha anat a veure... Sabeu aquesta pel·lícula Project Hail Mary? Projecto Salvación, pel·lícula de ciència-ficció...
De Ryan Gosling.
Boníssima. Doncs mira,
sí, és boníssima?
Sí, molt recomanable. Sí, és d'aquelles pel·lícules de... No, el cinema fer-te sentir la fantasia per tot arreu. En tot cas, a les 9 del vespre hi ha una roda de premsa de la NASA, de la qual n'estarem molt pendents els del Catalunya Nit, perquè amb ella començarà el compte enrere per al llançament, la matinada de dimecres a dijous, de l'Artemis 2, és el coet que la NASA envia a la Lluna amb 4 astronautes a bord. Aquest Artemis s'havia d'enlairar ara fa un mes, però la missió es va haver d'avortar a última hora per una fuita de combustible. En tot cas, això explica que quan els 4 astronautes que hi aniran han comparegut per dir que tot està a punt, ara això sí, hagin matisat que fins i tot amb el compte enrere en marxa no es pot donar res per fet. En parlarem del que diguin en aquesta roda de premsa amb Xavier Luri, que és director de l'Institut d'Estudis Especials de la NASA. En aquest viatge expliquem-ho, els astronautes de l'Artemis no trepitjaran la Lluna, però sí que prepararan i estudiaran les condicions perquè més endavant, d'aquí poc temps, a mitjà termini, els americans doncs, hi puguin posar un peu de nou perquè volen construir-hi bases per assentaments, etc. Farem el repàs, lògicament, de com ha anat el dia d'avui doncs, tota la qüestió de la guerra. Hi ha una resposta del govern dels Estats Units a la Moncloa pel fet que Espanya tanca el seu espai aeri a tots aquells avions que participin en els bombardejos sobre l'Iran, en l'operació militar sobre l'Iran. Això ja venia d'alguna manera de la mà del dia que va dir que no deixava utilitzar les bases militars per amb aquesta finalitat, però avui hem sabut que això implica també tancar l'espai aeri. El govern dels Estats Units diu que res, que d'Espanya no n'espera res, ni tampoc no necessita res. Farem una actualització sobre això. I també la resposta del govern en aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'executar la sentència sobre el règim lingüístic a l'escola catalana. El govern diu que de moment això no alterarà res a les aules i que pensa recórrer de nou aquest recurs. És una història, diríem, que ve de lluny i que va de recurs en contrarrecurs. Ara el TCJC el que diu és que s'hauria d'executar aquesta sentència, però el govern ha anunciat un nou recurs.
explicarem bé a Catalunya a nit, però sobretot l'important és que en efectes immediats no en té. Aleshores, això és el que ha volgut explicar avui el govern.
En aquest cas, no news, good news, i fins que els tribunals diguin el contrari. Molt bé, doncs a les 10, al Catalunya a nit, amb l'Agnès Marquès, el Manel Elias i tots aquests continguts, i aquesta pel·li tan, tan xula, sí, l'hem d'anar a veure?
Sí, sí, molt recomanable. Us va agradar Interestel·lar, per exemple?
No.
No, sí. Pot ser, fora.
No, em va agradar, fora. Em va agradar molt Interestel·lar.
És molt bona, Interestel·lar.
Els llibres, però... els llibres i els rellotges, que és molt
difícil que estigui al nivell d'Interestel·lar.
No, és, no està al nivell d'Interestel·lar, això és el que anava a dir. No arriba a Interestel·lar, però és bona. Et fa passar una molt bona estona. Molt bona estona.
Molt bé. Doncs la veurem i...
O no.
Sí, sí, la veurem i segurament serà millor que Interestel·lar, que no li costarà gaire.
Jo marxo, de
sort que hi ets.
Estic envoltat de
avui,
gent
avui la cosa, no. Avui la cosa està molt, molt mòbil, vull dir que si en algun moment vols fer d'Arsenal i ser el 12è jugador Ganner que abandona la taula, feel free. Agnès, gràcies.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
En aquesta primera hora i quart del Tot Costa hem parlat...
A mi se m'ha fet curta.
Se n'ha fet curta, no? Sí, és cert que ens hem desviat en diverses ocasions del...
del tema pensat,
del principal del programa. Hem obert, òbviament, parlant del Barça femení, del tercer clàssic que jugarà aquest dijous. Més de 45.000 entrades venudes ara mateix pel Camp Nou, que ha de ser allò sí una festa. Després hem passat el drama que han passat les lesions del Barça. La Tudela ens ha explicat, però, que hi ha un petit bri d'esperança perquè Koundé i Valdé es recuperen, no encara per dissabte, Frenkie de Jong, i ens ha vingut a visitar Albert Om, sempre agradable. La seva visió, un punt més optimista de la que tot sovint tenim al Tot Costa. Per cert, aquesta és una setmana de vacances escolars. Per aquells que teniu fills, ja ho sabeu perfectament, doncs recordeu que a Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1, a l'antena digital s'emeten continguts infantils perquè pugueu distreure la vostra canalla. M'agrada aquesta banda sonora perquè les vostres cases són així de tranquil·les i afables durant els matins, oi?
No.
Doncs amb aquests continguts digitals, continguts infantils que podeu sentir al digital, us farà una mica més amena la setmana. I som a dilluns, i això vol dir que els nostres amics de Ral d'Avinyó us regalen la raça rústica de porc de casa nostra, un pack d'espatlla curada llascada perquè el podeu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui...
Perdó, és que ara no...
Què passava?
Que anaves a dir que la Núria de la Fuente...
Quan la Núria arribi al telèfon...
Ha hagut d'abandonar la seva posició per qüestions que no venen al cas, i sí. He pensat, ara quan digui que truqui no ho respondrà
ningú. No, però ja tenia controlada com la Núria avançava cap al telèfon. Va, el primer que truqui al 932017474 s'endú aquest pack d'espatlla curada llascada perquè el puguin gaudir, ja ho sabeu, Ral de Vinyó, cars i embotits deliciosos.
Molt bé, doncs la Núria ja està parlant, de seguida... El guanyador.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Lucía Gutiérrez és la guanyadora del lot de productes Ral de Vinyó. Espero haver-ho dit bé. Lucía Gutiérrez, ho he dit bé? No, la Núria avui no està per mi. Provarem sort amb la meva memòria. A veure què diu don Luis.
No opino de los clubes cuando están en las jornadas de la temporada. Esta es la ventana de la selección. Dos partidos. Quien piense eso, que, oye, con todo el respeto, me parece muy bien que lo piense, pero para nosotros es muy importante estos dos partidos porque, como lo dije también el primer día, nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar ya para el Mundial, llevamos tiempo con el foco puesto, pero no de esa manera centrados como estamos actualmente. Ya jugamos un partido ya pensando en el Mundial, y este efectivamente, exactamente igual. Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial.
Ahora són 20 minuts gairebé de roda de premsa del seleccionador espanyol a l'RCD Stadium. Ja l'hem escoltat a l'inici en directe, que no... Vaja, que ja ho sabrem demà qui juga a la porteria i, per tant, si debuta Joan García o no, Ruth, i també ha dit que refrescaremos. Per tant, és raonable pensar que els quatre jugadors que van ser titulars del Barça en el partit de divendres potser no ho són demà. Ruta, ens hem perdut alguna altra idea important del seleccionador espanyol?
Aviam, del que he sentit fins ara, el que ha dit també sobre Joan García és que si algú pensava anar a Cornellà al Prat a xular Joan García, que es quedi a casa, que no cal que hi vagin, que la selecció espanyola, la gent que vagi a veure, el que han de fer és animar, no pas xiular cap jugador de la selecció espanyola.
Això estava sobre la taula, estava previst, això?
No, però té sentit, no? Coneixent el personal.
Preveuen que hi vagin molts aficionats de l'Espanyol a veure aquest partit perquè és a Cornellà. No sé si a l'hora de la veritat serà així.
Els mateixos aficionats que reclamaven la temporada passada que Joan García anés amb l'Espanyol perquè serien 5 milions més que li hagués costat al Barça el fitxatge.
També ha explicat que ja té un tant per cent del bloc important decidit, els que aniran al Mundial, no tots, perquè diu que poden haver imprevistos, però que té un bloc decidit, i li han preguntat si en aquest bloc hi podria entrar Eric García. I el que ha fet és elogiar moltíssim Eric García i ha dit que té totes les possibilitats d'entrar en aquest bloc. Ha recordat que ells se l'han dut amb la sub-19, amb la sub-17, amb la sub-21...
Però mai encara amb l'absoluta.
Amb l'absoluta, sí, però ha dit que sí que hi compta i que podria haver entrat en aquesta convocatòria, que no ho ha fet perquè estava amb petits problemes físics.
Doncs mira, haurà estat content Eric García si estava sentint la roda de premsa de la Fuente, vaja, em sembla bastant evident que entre els defenses espanyols...
Bé, segurament hi va haver una conversa entre Luis de la Fuente i Eric García pel fet de no anar-hi.
Perquè
Eric García no tenia la
clar,
baixa,
clar,
realment.
És que Eric podia haver dit, no, jo no estic lesionat, una mica, ja sé que és diferent, però Joan García també vam estar...
És que els elogis no volen dir gran cosa, perquè per Joan García li han preguntat 70.000 vegades i sempre ha dit, jo lo conozco, yo lo tuve, grandioso, tal, no sé què, i no l'ha portat mai fins ara.
A mi em quadra bastant que Eric García acabi estant a la llista.
Tindria lògica, però...
Sobretot perquè Vivian no juga, no està jugant bé, Lenormand no juga...
No, i perquè és un jugador que et cobreix...
Si no jugarà al Madrid,
en un torneig tan curt, en principi de la Fuente l'ha de necessitar només de central. És a dir, s'haurien de lesionar els dos laterals perquè ell pogués ser lateral.
Sí, però, per exemple, si tu vols jugar... Ara això es fa molt, Koundé és un lateral que és central. Que arribi un partit que el tio que juga allà... Que aquell dia no necessites un lateral que et pugi, sinó un lateral que et faci defensa de tres. En això, sí, Eric, en això, és millor que qualsevol dels laterals que portarà. Sí, sí. És una manera d'imaginar, no sé. En fi, que de Joan García no en sabem res i hem tingut aquest
I estava fent un elogi de Lamine Yamal, que també em pregunta com estava físicament Lamine Yamal. He sentit la primera part de l'elogi en què deia que és un jugador millor que fa 2 anys i que ell està segur que serà un jugador millor que ara d'aquí 2 anys perquè estan en progressió.
Molt bé. Sobre Joan García, us interessa especialment, teniu especial interès per saber què passa demà? El veieu formant part de la llista del Mundial, per bé que sembla...
No, és que poden passar moltes coses.
Si no, no teniu clar res, eh?
No.
Jo, de la roda de premsa postpartit de divendres, em vaig extreure clarament que Unai Simón, si no es lesiona, serà el porter titular.
Sí, evidentment, això sí.
És que a mi em sorprendria molt que avorrés a un dels tres porters actuals per portar Joan García, tot i que és el millor dels quatre, no dels tres.
Sí, sí, clar, ara, bueno, borrar un dels tres és evident que si et carrega Remiro, però...
Sí.
Jo també em resultaria... Per com s'ha comportat fins ara, em resultaria estrany.
I demà hi haurà la ratlla.
Sí, jo també ho crec. Si finalment no s'endú Joan García al Mundial, aleshores no entenc aquesta convocatòria.
No, perquè parla dels millors i després... No, bueno,
Si tu tens clar premi, que t'endús els tres... Que
ho fas perquè la gent calli. Ho has fet perquè la gent calli.
I per guanyar temps.
No té cap sentit endur-te 4 porters.
Jo crec que no, la veritat. Però...
No ha descartat que demà en faci jugar 2.
Si és que, és curiós, l'última finestra pre-Eurocopa, que és igual que 2 amistosos, va jugar Unai Simón el primer partit sencer i el segon se'l van partir els altres 2. Clar, han tret 3. No sabem què passarà demà. En fi, demà n'estarem pendents. I el partit no, però l'alineació sortirà durant el tot coste. Per tant, tindrem alguna pista
el
més
partit,
que...
El partit, compte, es juga el número 1 del rànquing, És un partit de vida o mort.
Vista aquesta importància que no havíem calibrat, parlarem amb Xavi Campos a veure si hem de fer el partit en directe aquí a Sintonia de Catalunya Ràdio. Un TD, què seria? TD...
Doncs depèn.
TD de la Fuente.
Ho ha afegit a cada resposta, eh? A cada resposta, la part final de la cueta era recordar que ens juguem ser el primer del rànquing.
Sí, jo entenc que és el seu paper, la seva feina, intentar motivar la gent, però no cola.
A més, ara, la veritat és que amb el patiment dels clubs sembla que s'encardi. O sigui, una cosa és que tu diguis...
No, tampoc.
Jo tinc tot el dret a utilitzar aquests dos partits per preparar el Mundial, perquè és on jo m'hi jugo les garrofes, i això ho entén tothom.
Això sí.
Que diguis que vols mantenir el número del rànquing mundial, que és una cosa que li pela absolutament a tothom, i perdó per l'expressió, a mi... Hi ha un punt que sembla que se'n foti, però, en fi, això és discrecional. Ruth, gràcies.
Gràcies. Camins
que ara s'esvaeixen. Demà a l'RCD Stadium hi haurà bolo espanyol, Espanya-Egipte, però hola de nou, Sonia Oleart.
Hola de nou.
Hi ha demà teca de la bona en matèria de repesca mundialista, partits on s'hi juguen la vida o la classificació pel Mundial, en aquest cas.
Sí, ja n'hi ha 42 seleccions classificades, les altres 6 les sabrem demà, en una jornada que, com deia, serà molt intensa. Són 6 finals, 4 es disputaran a Europa i 2 a Mèxic. Europa, Bòsnia juga contra Itàlia, que busca tornar al Mundial 12 anys després i amb tota la pressió per a Gattuso al capdavant d'aquest combinat italià, mentre que Bòsnia vol jugar el segon Mundial de la seva història. Suècia, amb Aurora Bardaggi, s'enfronta a la Polònia de Robert Lewandowski, que buscant segellar la seva tercera participació consecutiva. D'altra banda, Kosovo, amb el jugador del Mallorca Muriqi com un dels jugadors estrella, s'enfronta a la Turquia del jugador del Madrid Arda Güler. La República Txeca rep a Dinamarca després d'aconseguir una remuntada la setmana passada, van a Irlanda, vaja. El guanyador d'aquest Bòsnia-Itàlia anirà al grup B del Mundial amb el Canadà, Qatar i Suïssa. El guanyador del Kosovo-Turquia al grup D amb els Estats Units, Paraguai i Austràlia. El del Suècia-Polònia passarà a l'F amb el Japó, els Països Baixos i Tunísia, i el de la República Txeca-Dinamarca anirà al grup A, Mèxic, Sud-àfrica i Corea del Sud. Tots aquests partits es jugaran a 8:45 demà i tot just acabin aquests partits a Mèxic hi haurà el República Democràtica del Congo amb el blanc i blau, amb el jugador espanyol Piquel, que s'enfronta a Jamaica, Iraq i Iraq, que s'enfronta a Bolívia. Bolívia vol complir el seu somni de tornar a la Copa del Món després de 32 anys d'absència.
Es va classificar Azcar Gorta com a seleccionador. Una selecció boliviana que era xula de veure. En fi, aquest és el programa de repesques del Mundial, que serà dramàtic com acostumen a ser aquest tipus de...
Lewandowski.
De jornada, sí, Lewandowski o Bardaggi. Aquesta pot ser la pregunta de demà. Qui preferiu que vagi al Mundial?
Això per demà.
Això per demà, la guardem per demà. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
El baròmetre. El que sí hi haurà en el Mundial, Joan Fabregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda.
És canvis de reglament que esperàvem per la temporada vinent, però que la setmana passada la FIFA va anunciar que ja entraran en vigor en aquest Mundial. És una cosa... sembla rara, vull dir... Si
no rara. Sempre no utilitzen rara. El Mundial com a carta de presentació. Va passar amb el VAR a Rússia 2018, que jo van fer com a introductori.
No havíem fet servir mai el VAR abans de Rússia?
No, va debutar al Mundial. Llavors està bé perquè, teòricament, són els millors àrbitres, són els que millor es poden exposar aquestes noves normatives i...
Clar, però si no surt bé, la poses en l'escenari que veu tothom.
Clar, però en algun moment ho has d'aplicar, llavors...
Ja,
deixen però... que sigui... Però ho veu tothom, no? Com el nou
dir,
futbol
quan he dit
que
rara, em referia que comences la temporada a l'agost, passa tota una temporada i arriba una gran competició. Aquí vas en sec. És a dir,
sí.
Per exemple, la que a mi em genera més dubtes, el VAR dels corners. Això del VAR del corner, que és VAR, però sense que s'aturi el joc, m'ho hauràs d'explicar bé perquè ho entengui.
Sí, t'ho explico. Hi ha dues coses que volen combatre. D'entrada, les pèrdues de temps. Ja hem vist que afegir 10 o 15 minuts no és la solució perquè empobreix l'espectacle. Llavors, l'alternativa més lògica seria com fer el futbol sala, que fan 30 minuts de joc efectiu, però què passa? Que a l'International Board hi ha molts anglesos. Els anglesos són molt tradicionals i no volen aquest canvi. Llavors, la proposta que han vist amb bons ulls és compte enrere 5 minuts pels serveis de banda, serveis de porteria, aquesta m'agrada, és una miqueta com per dinamitzar... 5
segons.
5 segons.
És que has dit 5 minuts, hòstia.
Ah, no, 5
segons. Si us donen 5 minuts de marge, no augmentarem
el ritme. No, 5 segons pels serveis de banda, serveis de porteria, si no, el canvies. 10 segons per abandonar el terreny de joc amb substitucions, també està bé. Quan veus el cartell, tens 10 segons per marxar, i si no compleixes, el que passarà és que el que ha d'entrar s'esperarà mínim un minut.
Ah, o sigui, no hi ha targeta, eh? Simplement no. És que surts tu i el que entres està un minut a la banda.
Un minut, com a mínim. Perquè si la pilota no surt del terreny de joc, poden ser 5.
Qui farà de cronometrador de tot això?
Això ja no ho sé. Ah, suposo que
només falta
el quart àrbitre. Hi ha un quart àrbitre i el bar.
Però algú ho ha d'assumir.
Com la taula.
No pot ser que l'àrbitre, que ja té prou feina, estigui comptant si hi ha un tio a la banda que ha d'entrar al cap d'un minut...
El pitjor és per al futbol base. No sé com s'aplicarà això quan no hi hagi futbol d'elit, perquè, clar, si hi ha un àrbitre únicament al camp i ha de plantejar tot aquest escenari, és una mica més complicat.
Imagino que aleshores serà una cosa orientativa, que si tens 10 segons i trigues 12, no et diran res...
Suposo que es comptarà a viva veu, no? Clar. Però si veus que un jugador es fa miqueta al ronso, doncs... Sí, serà una miqueta així. I després el tema de...
Jo em referia més al temps que passa pel càstig.
El del minut?
No, això és fàcil, és mínim un minut.
Sí, però que el tio... El que no pot ser és que el tio que està arbitrant estigui comptant si
no,
ha passat un minut i mig...
Això és el quart àrbitre que s'assegura que passi un minut i després quan surti la pilota. Mm. I el punt més, que en genera una mica més de dubte, és el tema de jugadors lesionats, que si els atenen els metges, mínim estaran un minut fora. Clar, això es fa per que no hi hagi jugadors tramposos, però clar, si algú... rep una patacada i l'han d'atendre...
No un minut, però això en realitat ja passa ara. Si t'han d'atendre i no és per una entrada que mereixi groga, ja t'hi quedes fora.
No, si t'atenen al mitge és quan surts. Només quan t'atenen al mitge.
Si no hi ha una groga al mig.
És igual, la groga o no. És un tema d'atenció mèdica. Si atenció mèdica has de sortir, és per que et donin el permís.
Fins ara, si t'atenen, però era per una targeta groga, per una entrada de targeta groga, no havies de sortir.
És veritat, també.
És així.
A mi això em sona, també.
No, jo us ho dic jo, que és així, clar.
Sí.
No sabem si això ho faran també al Mundial o serà només atenció mèdica. El que han dit és atenció mèdica, únicament. Veurem com ho apliquen. Però, clar, pot ser que un jugador hagi de sortir... perquè poden fer mal, a vegades pots rebre una falta que no és groga i que surtis del camp i t'hagis d'esperar un minut per tornar a entrar.
Per tant, es tracta de buscar el màxim dany possible en el rival perquè s'estigui un minut a fora del terreny de joc.
No, òbviament així.
És molt millor clavar-li una puntada que estirar-lo de la samarreta, perquè així aconsegueixes que estigui...
Si la puntada li fa mal i necessita el metge, sí. Sempre tens una ment perversa,
sí,
no ho havia vist.
La que tindran tots els jugadors.
Els futbolistes són enormes i malaltissos competidors, els futbolistes i la majoria d'esportistes professionals. I la que no hagis pensat tu l'han pensat ells.
I els entrenadors. Vaja. Que els diran als seus jugadors que ho facin.
Te'n recorda? Domingo, los de Colorado son los nuestros, pisalo. Això és un entrenador.
Això és un entrenador dels anys 90, Costa.
Ja. I els d'ara...
Ara hi ha Bordalàs.
Els d'ara fan caure la portera per fer un minut de temps mort.
Sí.
Aquí el més tonto fa rellotges.
Sí. I llavors hi ha un altre tema...
Perdona per destrossar la reforma...
No l'he fet jo.
L'altre dia Joan García es fa...
Per exemple.
I no ho reconeix, però...
Bueno. També, això no ho vaig pensar en el seu moment. Podien haver triat un altre perquè fes comèdia, perquè... justament un que estava tocat del bessó, a mi se'm va parar el cor. No, estava pactat, ja, jiji. Bueno, en fi, perdó.
I després el tema del VAR, que...
No podia ser un altre, perquè si és un altre, el partit no s'atura, Costa. Per això ho ha de fer el porter.
Però que es va baixar la mitja.
Ja, però ho ha de fer el porter.
Podia haver fingit un atac de cor i m'hauria preocupat menys que baixar-se la mitja.
Vull dir, ho hem de fer creïble.
No, la mitja no te la baixis.
Bé.
Va, és igual.
Seguim.
Sí. I després el tema de...
Avui li estem fent molt difícil.
Sí, tots els dies.
Avui només.
I el tema de que al VAR, evidentment, se li acumula la feina, perquè si hi ha un córner que l'àrbitre s'ha equivocat, un servei de porta,
ara.
I ho pot corregir ràpid... Clar, què vol dir ràpid?
Ara. Què vull dir?
És que el VAR vegi ràpidament que s'ha equivocat abans que saquin.
Val.
Llavors, si hi ha un córner i l'equip saca ràpid, el VAR no li dona temps a comprovar si s'ha equivocat o no. Llavors han de ser jugades que l'àrbitre la vegi ràpid, es pugui corregir i que no alenteixi el joc, perquè si no serà molt avorrit. Ha de ser molt ràpid i que es vegi bé, no? O sigui, allò d'un microrebot, a veure qui l'he tocat, no, que sigui un error evident.
Per tant, tu saps que has tocat una pilota que no han donat com a corna i has de sacar, fer la sacada de porteria.
Però no, perquè
si
l'àrbitre et dirà, espera un segon, i serà
no,
un segon.
No, perquè no, hauria de dir, no hem d'aturar el ritme dels partits. No haurien d'aturar, hauria de ser que li comuniquen ràpid. No es pot, un moment, espera't un moment que em diuen si és corna o servei de porta, això no passarà.
En l'inici del VAR tampoc el VAR havia d'aturar les jugades en els serveis de banda i tal. I què fan els àrbitres? Espera un segon. Quan vaja, ho fan.
Sí,
i ho faran, ho fan. Però bé.
I l'altra, que aquesta sí que no... no em convenç a mitges, és a dir, si hi ha una expulsió per ser una groga que no és, el VAR pot entrar per corregir-la, això està bé. Però si hi ha un jugador que té una groga i fa una entrada que mereix la groga, aquí el VAR no pot entrar. És a dir, només corregirà errors d'expulsions injustes, però no entrarà a recomanar revisions en el cas de que, per exemple, Araujo té una groga, fa una entrada que és clarament de groga, aquí el VAR no pot entrar per corregir la decisió, per recomanar que revisi aquesta segona groga.
Bé. És estrany, això.
No t'agrada, aquesta?
No, l'estic processant encara. No, és que estava pensant una idea millor, que és que no, com que no poden revisar la primera, saps? Allò, no,
clar, però això ja és trampa, perquè un jugador quan fa una entrada ja sap que té una groga.
Exacte.
Llavors, sí, no pots revisar la primera, però tu fas l'entrada sabent que ja tens una.
Però si anem per la segona, acabarem amb la primera. Vull dir que el procés és... Ara entrem a parlar de les segones i la segona renovació...
Recordeu l'expulsió d'un jugador del Villarreal, del Madrid-Villarreal, que era... clarament, que es va equivocar l'àrbitre perquè va fer teatre Mourinho.
Mourinho era el lateral del Villarreal, sí.
Era molt evident que s'havia equivocat, no? I l'àrbitre no va poder corregir.
Sí.
És per jugades com aquesta. Però, clar, és que hi ha moltes situacions. N'hi havia alguna, per exemple, Vinícius a la Supercopa d'Espanya, que va fer una entrada molt clara, sobre ja en tenia una. Aquí el VAR no podrà ajudar, perquè no consideren que s'ha revisat massa cosa.
Com torna això?
És a dir, Vinícius a la final de la Supercopa d'Espanya tenia una groga, i va fer una entrada claríssima de groga, i no el van expulsar, no li va entrar la segona.
Aquí el VAR... és a dir, només corregeix expulsions injustes... No,
les que ja estan fetes.
No recomana algú perquè expulsin el jugador, i jo crec que aquí,
ho entenc... té sentit.
Bueno, a mitges.
No, però és que si és per justícia, si no et foten al carrer i no es pot revisar la primera, ja seria més o menys això.
Jo és que... les teves argumentacions d'avui no que... estic entenent gens.
Portes un dilluns.
És un programa complicat.
No,
que tornin a Lliga.
Jo, de fet, estaria a favor de que el VAR pogués dir la segona és groga, però com que la primera no era, que continuï al camp.
Normalment és el Marcos el que m'aixeca la secció, però avui m'estàs deixant de pedra perquè ja no sé per on tirar.
No, ho has fet molt bé.
Aquella mesura que els porters tenen 6 segons per treure la porteria, s'està complint?
L'altre dia va tirar un córner, no sé quin equip era, per això.
Sí? Molt poc, perquè l'àrbitre...
He vist pocs córners, per això.
Sí, l'àrbitre ha de comptar 6 segons quan la té la pilota a la mà, però sempre hi ha un parell de segons que t'esperes...
Però també crec que els porters no es pengen, perquè saben que hi ha aquesta...
Bé, l'altre dia l'Urin va tenir la pilota 12-13 segons. Sí. Llavors, clar, entre que l'àrbitre tria un parell de segons a aixecar la mà i després que els segons són llargs...
I que és el porter del Madrid. Del Madrid, pues...
No, això no ho puc comprar.
Molt bé, doncs amb tota l'escenari en contra, Joan Fàbregas, una nova exhibició didàctica d'arbitratge. Tot això us ho trobareu al Mundial aquest estiu i que Déu assisteixi als àrbitres una vegada més amb totes aquestes novetats. Fàbregas Capelles, gràcies.
Bona tarda.
I gràcies també als tertulians no prèmiums d'avui, al Marcos López, de Gemma Mallorca i al Dani Sanabra. Gràcies
a vosaltres.
Farem una pausa i hem de fer balanç d'unes quantes coses del cap de setmana. Per exemple, al final de la Volta a Catalunya, que l'ha guanyat Vingegaard, les motos a Austin, que no van anar gaire bé, i parlarem d'hoquei gel. Ara venim.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya l'11 i el 12 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Entrades a partir de 8 euros a circuitcat.com.
Han trobat el cos d'una dona morta al pàrquing de casa seva.
La primera impressió que tinc és que en aquesta noia l'han escanyat.
Els Mossos sospiten de seguida que l'autor és el seu marit. Però els familiars de la Jennifer no s'ho creuen perquè per a ells és com un fill més.
Estan equivocats els Mossos? O estan equivocats els familiars?
Crims, de Carles Porta. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Soc un addicte, que passa el seu bé. La gent a mi me mire, la gent a mi no m'entén. La serotonina és droga, a mi me pot. Disfruta de la vida, és la meva religió. Oh, 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 oh. Recorre pel cos la serotonina.
Moment per fer balanç de la Volta a Catalunya, que es va endur, com jo crec que era més o menys previsible, el danès Vingegaard, i també una última oportunitat, bé, no l'última, però per escoltar Addictes a la Serotonina, la cançó d'aquesta Volta a Catalunya, que, com sabeu, van triar els oients d'ICAT FM. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, com estem?
Doncs ja hem viscut una nova edició, la 105a, en aquest cas, de la Volta a Catalunya. Ha guanyat Vingegaard, no sé si com era previsible o en algun moment vas veure que la cosa seria diferent.
No, el que sí que esperava era més guerra o més cara a cara entre Vingegaard i Evenepoel, això per una banda, i el que és, també he vist un Vingegaard fins i tot un puntet per sobre del que em podia esperar d'ell. Jo crec que està en un estat de forma boníssim, venint ja de guanyar la París-Niça, guanyant aquesta volta amb les dues etapes de finals de muntanya, d'alta muntanya, i presentant candidatura, com ja era previsible, al Giro d'Itàlia, jo crec que únic i clar, aspirant a la victòria final.
Sí, va al Giro.
Sí. No la té, és de les poques que encara no té. Pogacar, per exemple, no té la Vuelta, de les de 3 setmanes, però, tret d'això, tampoc tenia la Volta a Vingegaard. Yeah. Ara ja la té el seu palmarès.
Però això no vol dir que no vagi al Tour.
No, la idea és que faci Giro i Tour.
Ah, d'acord,
sí. Veurem com se li posa el doblet a les cames, eh?
Clar.
És el dubte, sí.
Molt bé, doncs l'Isaac ha trobat a faltar guerra, victòria previsible de Vingegaard. D'entre els nostres, alguna actuació a destacar?
No, mira, el millor català aquest any, no, cap ha acabat entre el top 10, el millor català ha estat un jove del Picat, és per allò d'anar mirant el relleu generacional, el Marc Soler ha estat el segon millor català i el millor català, el Jan Castellón, de Lleida, del Picat, però en general no han estat a les posicions capdavanteres. És que ara anava pensant coses de Vingegaard, avui, per cert, no sé si heu vist les imatges, ha estat al Camp Nou, amb Andreas Christensen.
No he vist la imatge, però m'han comentat, que l'ha rebut Christensen,
sí, està fent associacions ciclistes futbolistes, perquè ahir també hi va haver Andrés Iniesta, per sorpresa, es va presentar l'última etapa, que va guanyar un corredor del seu equip, de l'NSN, per tant que ja veus aquests
propietari dies. Propietari d'equip ciclista des d'aquesta temporada, vaja.
Sí.
T'ho diré al revés, estrany hauria estat que no hi fos, no?
No, sí, tens raó, però t'ho dic perquè passejant-me per la zona dels autobusos i parlant amb gent de l'equip, em van dir que no estava previst i que es va llevar el diumenge al matí i els va dir, ep, que vinc.
Molt bé.
com si fos senzill, perquè, clar, la gentada quan es van sumar que era per allà, al voltant del bus de l'NSN era el bus més sol·licitat, però sí, van així.
Molt bé, doncs de moment l'equip d'Iniesta s'està fent un tip de guanyar etapes, dues en aquesta volta, si no em dius el contrari, no va malament, però la victòria final se l'ha endut a Vingegaard, que com cada any apunta protagonista de la temporada, amb permís evidentment de Pogacar.
Isaac... Sí, perquè aquest cap de setmana que ve, Tour de Flandes, duel cara a cara previsible entre Pogacar i Van der Poel, tots dos poden fer història a la seva manera, però ja veus que els grans noms dominen els titulars aquests dies.
Primavera i clàssica són un binomi que funciona. Isaac, gràcies.
Una abraçada.
De les bicicletes a les motos, per constatar, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Que ni tan sols el jardí de Marc Márquez d'Austin no fallen les Aprilia, grans dominadores d'aquest inici de Mundial.
Sí, ja és ben estrany, no?, perquè Marc Márquez no guanya allà des del 2021, no hi ha guanyat encara
amb la Ducati, una cursa de gran premi. Nosaltres, que sempre hem considerat Marc Márquez com una mena de fet isolat, no? És independentment de la moto que tingui, independentment de l'equip que estigui, independentment d'això, Marc Márquez sempre anirà endavant. Doncs no, ara resulta que ha de confiar en Ducati, perquè a Ducati doncs, l'han passat pel davant, segurament l'han avançat per la dreta, i en aquest cas és Aprilia que està fent de Ducati, i això ja ho hem explicat al Tot Costa, no? Amb un paio com és Marco Bezzecchi, doncs que ja ha sumat 3 victòries consecutives, però no només això, sinó que el seu company Jorge Martín ha fet doblet amb ell per segona vegada. És molt significatiu que Martín estigui allà.
Més que Bezzecchi.
Sí, tenint en compte d'on ve, d'una temporada superdolenta, de moltíssimes lesions, de voler deixar la marca, d'operacions a la pretemporada per arreglar les operacions anteriors, de plantar-se allà i dir, després del Brasil, que em fa mal una mà i em fa mal un braç i puges al podi. És a dir, ara mateix Ducati té mala peça al taler. Jo no sé si això és recuperable. Marc Márquez diu que, evidentment, això acaba de començar i que no es pot tirar la tovallola, però sí que fa la sensació que ara mateix va al davant qui ha treballat una miqueta més els últims mesos. També és veritat, i això mai no ho hem d'oblidar, que Ducati ha estat la millor marca, i com a millor marca, per reglament, se li impedeixen una sèrie de coses de desenvolupament, si més no, de feina que els seus competidors sí que han pogut fer, clar, evidentment, perquè això està pensat perquè tothom arribi a un cert nivell i es pugui igualar.
Bé, de moment manen les Aprilia, Bezzecchi líder, Jorge Martín segon, i Marc Márquez, que dir que ha fet cinquè a Austin, en teoria, seria un desastre, però tal com va anar la cursa amb la long lap penalty, etc., i la remuntada que va fer de l'11è al 5è, jo diria que és una bona cursa. Vaja, a mi em va deixar bona sensació.
No, aviam, hem tingut dues curses, l'esprint i la de diumenge, aquest cap de setmana a Austin, que per a mi han estat sensacionals les dues. I durant molt de temps la realització es va centrar en la lluita que tenia Marc Márquez amb Pecco Bagnaia i amb Benia Bastianini.
Home, és que al final del curs era el més interessant, amb diferències. Sí,
no, claríssim. I a més, déu-n'hi-do, perquè Bastianini és un os dur de rossegar. Clar, Marc Márquez, amb la penalització de volta llarga, va caure a l'11a posició. Si estàs enmig del grup, és molt complicat avançar. No tenia les millors sensacions. És que tenia un cap de setmana mega creuat, perquè va començar amb aquella caiguda a 190, la patacada forta. Després tires a l'home que era màxim favorit a l'esprint.
No ha sortit res del dret, però si no hagués hagut de fer la long lap penalty, es fot al podi. Perquè...
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí.
Li va costar uns 3 segons, doncs ja seria això.
Sí, ja seria això. Bé, de fet, Acosta va pujar al podi a 4.4, ell va acabar cinquè a 8.1. Bé, més o menys, està per allà. Jo crec que sí, que tenia les opcions, perquè està clar que va quedar atrapat entremig del grup durant molt de temps. Si hagués estat més endavant, hauria tingut més pista lliure per avançar.
Doncs Márquez, que jo crec que és poc significatiu, ara viatja 31 punts, corregeix-me, Damià.
36
de Bezzecchi, que és el líder del Mundial. Pròxima parada a Jerez, a veure si canvia o no l'escenari. Deixa'm parlar, per acabar, Damià, no d'Austin, sinó de Paola Ramos, la pilot catalana que s'ha estrenat amb victòria al Mundial femení.
Bé, déu-n'hi-do. Ella ja va demostrar la temporada passada, que la van convidar a l'última cursa de Jerez, quin era el seu potencial. Va guanyar una de les dues curses de la temporada passada del final. Allò li va permetre, doncs, guanyar-se una plaça fixa aquest any, i déu-n'hi-do com ha començat, no? Amb una segona posició i una primera, i a més la victòria de diumenge, doncs, en un tet-a-tet amb la campiona del món. És una noia que ha tingut, que és molt jove, que té 18 anys, que li ha costat molt treure el cap en el món del motociclisme, que finalment ho ha aconseguit, i que jo crec que ja s'ha fet el lloc, no? Perquè tothom ha pogut veure de què és capaç en una temporada i en uns circuits, alguns dels quals no coneix, i que això, doncs, encara posarà a prova més el seu talent.
Molt bé, doncs una altra, anava a dir promesa, però ja és una autèntica realitat del motociclisme català. Damià, gràcies.
Adéu.
No deixem el món del motor per parlar de Fórmula 1, i en concret d'un accident fortíssim, esgarrifós, que hem vist aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó, Oli Birman va acabar contra un mur, diuen que amb una força de 50 Gs, que és una autèntica borrada, després d'haver d'esquivar Colapinto. Com que això té a veure, aquest accident, amb la nova normativa d'aquesta temporada, hem dit, calla, truquem a l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
I l'Oriol sabrà explicar-nos exactament quina és la nova reglamentació que fa que els pilots considerin que aquest any el Mundial és més insegur.
Sí, doncs mira, van decidir que aquesta temporada seria una bona idea canviar el tipus de motor que tenen els monoplaces. Ara és 50% de combustió i 50% elèctric, i això fa que, evidentment, la potència ja no és la mateixa, ni els mateixos cavalls que tenien amb un motor de combustió com a les anteriors temporades, i per generar, evidentment, aquest dèficit que hi ha de velocitat, doncs els monoplaces ara tenen una bateria que ha de generar la part elèctrica. El problema és que aquesta bateria tu l'has d'anar recarregant a mesura que passen les voltes. Quan fas una volta has d'anar recarregant aquesta bateria per poder obtenir la velocitat desitjada, i amb això el que et trobes és que, perquè ens entenguem, és com si tu vas a 110 per l'autopista amb el teu cotxe i et trobes que el carril de l'esquerra, el carril del mig i el carril de la dreta, doncs tens cotxes que van a 70 per hora. Doncs què passa? Doncs que probablement acabaràs tenint un accident. Això és el que li va passar a Oliver Berman ahir, que anava, evidentment, amb més potència que no pas amb Colapinto, Franco Colapinto, que encara no tenia la bateria, la velocitat indicada per tenir una velocitat adequada en pista, i Berman, que es va trobar de cop anant a una velocitat molt més alta, va haver d'esquivar com podia a Colapinto i va tenir aquesta topada de 50 forces G contra un dels murs. Els pilots ja ho havien advertit que podria passar això, doncs finalment va acabar passant.
Doncs sí, sí, efectivament les advertències dels pilots estaven fetes. Fins i tot havíem sentit a Verstappen dir que no sabia si valia la pena continuar el Mundial, a Carlos Sainz, que és el president de l'Associació de Pilots, ho dic bé?
Sí, sí, del Sindicat de Pilots.
Del Sindicat de Pilots ja havia dit que s'hauria de canviar el reglament. La qüestió és que, Oriol, si això es pot canviar a mitja temporada.
Això perquè, segur
clar,
que...
Els motors sí, no els pots canviar.
Sí, no, però alguna cosa hauran de fer, perquè si no, evidentment, ahir per sort a Suzuka és un circuit amb escapatòries, és a dir, que tu pots escapar i topar contra el mur, però també advertim ahir que si això passa en un circuit urbà, evidentment el perill s'incrementa molt més. Per tant, veurem què decideix la Federació Internacional d'Automobilisme, què decideix en Liberty Media. Això ho volíem fer també per, evidentment, en aquesta època en què l'energia elèctrica s'ha d'acabar imposant, també perquè hi hagi més espectacle, però si l'espectacle ha d'anar en detriment de la salut dels pilots, doncs per aquí anem malament. Veurem què passa les properes setmanes. Ara hi ha aquest mes de pausa, perquè no hi ha els grans premis de l'Orient Mitjà, i veurem si s'acaba decidint alguna cosa.
Doncs tenen un mes per treballar-hi i buscar-hi solucions, un mes d'aturada, al qual, per cert, s'hi arribarà amb el joveníssim Kimi Antonelli com a líder del Mundial després d'haver guanyat les dues últimes curses. Oriol, gràcies per la didàctica, perquè la veritat avui la Sònia Gelmà està molt preocupada per aquesta,
sí, sí, sí,
per aquesta qüestió, i dir, escolta, truquem l'Oriol i fora problemes. Gràcies, Oriol.
A tu, una abraçada.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Amb Artemis 2, la NASA prepara el retorn de la humanitat a la Lluna. Reprèn així el llegat del projecte Apollo. 12 anys i 12 missions tripulades amb un objectiu que semblava impossible. Amb materials d'arxiu excepcionals, descobrirem detalls increïbles d'aquest gran pas per la humanitat. Apollo, les missions a la Lluna. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, tot costa. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'última rematada del Tot Costa d'avui ens porta a l'hoquei gel i a la victòria del Puigcerdà a la Copa de la Reina, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Jaca. Tinc en línia la portera del Puigcerdà, la Carolina Moreno. Hola, Carolina, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I moltes felicitats, perquè diria no només per la Copa de la Reina, sinó també perquè ha guanyat la Lliga i que això és bastant, bastant insòlid.
Sí, efectivament, aquest any, bueno, això s'ha comès una cosa històrica i és que hem guanyat el doblet per primer cop. I això, estem molt contentes.
Per primer cop al Puigcerdà o per primer cop a la història?
Per primer cop al Puigcerdà.
Ah, d'acord.
Bueno, un equip català.
D'acord.
És la primera Lliga, per tant, pel Puigcerdà? Sí, sí.
Exacte. Primera Lliga i primer doblet. Hem fet aquí tot, tot història.
I diria que de l'alegria la Carolina se'ns està quedant afònica. Podria ser?
Bueno, sí, és que hi ha una mica de vent de tramuntana per aquí i he agafat carraspera.
Només pel vent, eh? No per la celebració.
Sí, també, és veritat. M'heu pillat. He cridat molt amb el meu equip per celebrar-ho.
Escolta'm, la final de la Copa de la Reina més la jugàveu a pista contrària, es podria dir, en pista hostil, perquè jugàveu a Haka, i 3-0, no sé si... Vaja, tu, com a mínim, vas deixar la porteria a 0.
Sí, sí, això, van jugar a la pista de Haka. És una pista més de les més grans que hi ha a Espanya, de dimensions, i, bueno, és una mica més difícil, perquè, clar, arribar fins a l'altra porteria, doncs t'estàs una estona. Però sí, i el resultat doncs va ser 3-0. Va estar, vull dir igualment que va estar bastant igualat, al principi ens va costar molt, però vam acabar solventant-ho bé.
Carolina, tu d'on ets?
Soc de Sabadell.
Ai, com acabes fent hoquei gel?
Doncs, bueno, jo feia hoquei línia, he estat al club de Sabadell de hoquei línia tota la meva vida. Després vaig passar a Rubí. I em va donar inspiració de provar el hoquei gel, que en veritat són dos esports diferents, però se'n semblen molt. I em vaig venir aquí al Puigcerdà, em van fitxar i ara ja porto 6 anys.
Déu-n'hi-do. I fent de portera, que és una posició molt específica, on jo m'imagino allà veure aquelles boles, vull dir, s'ha de ser molt atrevida, no?
Sí, sí, la veritat, fa una mica de mal.
Sí,
quan
fa
et
mal.
Donen amb el puc.
Ah, o sigui, les proteccions no us protegeixen dels cops, eh?
Sí, però hi ha com zones on no.
Ja.
I molts cops tens la mala sort que sempre et donen on no estàs protegit.
És a dir, tu has tornat amb blaus de la final, eh?
Sí, sí, sí. Sempre vas amb algun.
Blaus i sense veu, una autèntica festa.
Sí.
Quan l'han vist arribar a casa no s'ho creien que havien guanyat el doblet. Escolta, m'agrada, ja fa 6 anys que sóc al Puigcerdà. Entenc que no sou professionals.
No som professionals, però bueno, el club doncs sempre fa el que pot i fica el seu suport, i doncs amb mi doncs em fica tota la confiança i em tenen aquí com a fitxatge.
Perquè tu hi dediques, és a dir, entrenes diàriament pràcticament a hoquei gel, eh?
Sí, sí, jo entrenem tots els dies, més tot el que es fa fora del gel, que és gimnàs, tot això. I bueno, jo per entreno amb els nois, amb el sènior.
A part també entres amb el sènior.
Sí, jo em fico allà a la porteria contra els nois.
Caram.
Per això dic que a vegades fa una mica de mal, però bueno, que això m'agrada. Si fa mal és que l'he parat.
Sí, exacte.
Bona, no falla.
El teu Instagram m'he fixat que hi diu cambrera de la millor pizzeria del món, intuït que hi tens algun vincle, perquè a més la pizzeria he anat a mirar i he vist que també posa fotografies teves.
Sí, sí, bueno, clar, és que jo vaig venir per un any sabàtic aquí a Puigcerdà i pues m'he enamorat. I ja em vaig quedar aquí amb un jugador i té una pizzeria i vaig dir, ale, vincle familiar.
Perfecte. Pizzeria Nacho, pot ser?
Sí.
Doncs
sí, Pizzas Nacho, allí hi havia la capital del món.
I el Nacho és l'enamorat, entenc, eh?
Sí, que... i també entrena aquí. Estan allà lluitant per la Copa, els nois.
Amor. És entrenador del...
No, ell és jugador.
Ah,
és jugador,
d'acord.
I, bueno, els nois, de fet, l'any passat també van fer el doblet. També van guanyar Lliga i Copa.
Molt bé. Doncs mira, hem trucat...
Història d'èxit, tu.
Hem trucat buscant un triomf a la Copa de la Reina i hem acabat trobant una història d'amor per acabar el programa. Què més vols? Un programa que ens ha sortit d'aquella manera, però que ha tingut un final certament rodó i espectacular. Carolina Moreno, moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats i a recuperar la veu.
Moltíssimes gràcies, aviam si em recupero. I res, ara queda el Mundial Femení, que també es fa a Puigcerdà.
Ah, molt bé, doncs mira, fas bé de dir-ho i així...
Aviam si va veure la gent.
Ens ho apuntem a l'agenda, i tant que sí. Gràcies, Carolina, una abraçada.
Gràcies, adéu.
porterassa i simpàtica. Què més volem? Minut mal comptat i les 9, la Sònia rematada del tot costa.
El dia en què us hem explicat que el ritme de venda d'entrades del Barça-Madrid d'aquest dijous va camí d'omplir el Camp Nou. Veurem, de moment, més de 45.000 entrades venudes quan queden 3 dies. A més, hem parlat del clàssic que va guanyar el Barça ahir a la Lliga F i que els deixa molt encarades de cara a guanyar el títol en les dues pròximes jornades. I us hem explicat també que Koundé i Balde ja estan probablement, han començat a entrenar-se i estaran recuperats per l'Atlètic de Madrid-Barça d'aquest dissabte. No encara Frenkie de Jong, a qui li sembla que li queden un parell de setmanes. I hem sentit el seleccionador espanyol Luis de la Fuente en directe. No ha revelat qui jugarà a la porteria demà. No sembla que hagi de ser Joan Garcia, però sí que queda clar que el partit no és un amistós, és molt important.
Si juguen al número 1 del rànquing, toca't, toca't. Sònia, gràcies.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Júlia Aparicio i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7, amb més esports, amb més tot costa. Hansi, què et sembla això de Rafinha?
Visca el Barça i visca Catalunya, ok? Bye, bye.